Si presento la mudança entremig del meu costum, és que alguna cosa hi dansa. Serà boira? Serà llum? Ara sóc com el qui es llença, dins la nau al mar pregon. Però la ruta és dins se pensa, però la fi, qui sap on? Esperança no em fa nosa, m'ha dut sempre bon camí, i en parlar-me ella una cosa, me l'havia de complir. Per això en tinc alegria, sense que en sàpiga res cert. Missatger que ella m'envia, son missatge ja complert. Bé, aquest és un poema que es titula Cançó del pressentiment, de Clementina Arderiu, que apareix al recull de poemes que es titula L'altra llibertat, que es va publicar el 1920.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 27 d'octubre de 2015. Passa un minut escàs de les 9 del vespre i som a Punt7 Ràdio Sant Celoni. Avui, el programa número 303 de Tirant de llibres. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Esperem aquí la gent que s'està escoltant, els nois, les noies, la quantitat de gent que sabem que cada setmana, cada 15 dies, de fet, cada 15 dies ens escolta, amb el programa, ja dic que era el 303, per tant ja anem cap als 400, eh? I hem preparat tota una sèrie de coses que sabreu que us agradi molt. També saludem aquí la Gemma Grau, que es fa el control de la ràdio, excel·lent com sempre, i també a tota la gent que ara ens ha de tenir, doncs, sentint-nos a la ràdio. També saludem aquí la Arsa Sorgi.
Bona nit, Joan, bona nit, Francesc, bona un altre nit. Cop aquí. A veure què ens expliqueu.
Doncs bé, el programa d'avui, després d'aquest poema de la Clementina Arderiu, que has llegit, de fet, n'hem llegit alguns de la Clementina Arderiu,
sí.
d'aquest recull que has dit, L'alta llibertat,
sí.
n'hem llegit algun.
Eh? Sí, sí que n'hem llegit, sí.
Doncs avui començarem amb una intervenció teva, Arsa, també d'una escriptora insigne de la literatura catalana modernista, Caterina Albert, àlies Víctor Català.
Sí.
Però en Joan no li agrada gaire, em penso, que diguis Víctor Català, eh?
No. Vull dir, això va ser una cosa que va fer servir ella, diguem-ne, perquè si no hagués fet això, no l'haguessin triat.
Jo crec que literalment no li haurien publicat res.
No li haurien publicat res, però això mateix va fer servir això.
Sí, sí, sí.
Aquest, en aquest sentit, per ella sí que ho va fer, però clar, ara ja, al segle XXI, encara continuen dient Víctor Català, quan ella, tothom sap que és Caterina Albert i Paradís, l'autora, doncs diem el nom que tenia i ja està, no?
Caterina.
Doncs Caterina Albert va publicar Drames Rurals i és aquest recull de contes del qual ens vols parlar avui.
Sí, sí, sí.
A l'apartat de literatura universal tenim un autor, Jo Nesbø, de la literatura negra escandinava, Joan?
Sí, inaugurem un nou cicle de Jo Nesbø que en l'esdevenir dels programes següents en farem una sèrie de... Diguem-ne, cada vegada que fem un programa anem llegint llibres. Uns quants, no tots, no, perquè en català n'hi ha com uns 15 o 20. Clar, si fes 15 o 20 ja me'n vaig al mes de maig, ja no faria res més que això, no? Però realment l'he redescobert conjuntament amb altre autor, el Mankell i el Larsson, que són els tres autors escandinaus més coneguts, no? I per tant, i més que s'ha traduït al català quasi tot.
També parlarem a l'apartat de literatura universal del Premi Nobel de Literatura 2015, que es va donar la setmana passada, la Svetlana Alexievich, una escriptora bielorussa. A l'apartat de la crònica, això, si no tinguéssim les cròniques, això no seria Tirant de llibres, tenim crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, crònica des de les Illes Balears i Pitiuses amb en Pau Badell, crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i crònica des del País Valencià amb l'Empar Morelló. Entremig tindrem la secció de literatura i cinema, avui parlarem d'un relat d'Arthur Conan Doyle, El signe dels quatre.
En Francesc en parlarà.
Jo mateix, sí. Conjuntament amb la versió que em va fer la BBC als anys 60. L'adaptació, diguem-ne, potser no cinematogràfica, però sí televisiva, per dir-ho d'alguna manera. Avui en Joan ens ha de parlar a l'apartat de l'editorial de les característiques que té el programa al web específic de Facebook.
Exactament, tenim un espai a Facebook, ja fa molts anys que el tenim, i a més, ara he rebut cada setmana, pràcticament, o cada 15 dies, sembla que és cada setmana, una espècie de resum de tota la gent que s'hi apunta, que se'n va, que se queda i tal. I a més, aprofundint en aquesta cosa que he rebut, hi ha hagut una mena d'estadístiques de qui ens escolta. Això penso que seria atractiu saber-ho.
Sí, no?
I us diré una mica, doncs una mica de quins països, de quina gent, homes, dones, fins tot això parlarem.
Qui ens escolta o qui consulta el web?
Qui consulta, no, qui està apuntada al Facebook. No sabem si tota la gent que està al Facebook escolta el programa. Això no
ho suposem que sí.
Suposem que sí, perquè si no s'hagués esborrat. Perquè diuen que li agrada, doncs si una cosa t'agrada, normalment la segueixes, no? Normalment.
Molt bé, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà l'Arra avui. Som-hi.
Llibres a la carta.
Doncs bé, com molt bé ha dit el Francesc a l'inici, jo us parlaré dels drames rurals de la Caterina Albert i Paradís. Jo ja havia sentit aquest llibre, jo ja havia estudiat aquesta autora i em va semblar molt interessant, bueno, el que pots estudiar literatura catalana a l'institut, no? Però mai no havia tingut l'oportunitat de llegir-lo i llegint-lo m'ha sobtat molt.
Havies llegit Solitud o no?
No.
Perquè és l'obra més coneguda, probablement.
Sí, però no ens la van fer llegir.
Això depèn dels anys. A vegades sí,
però jo també me la llegiré. És una assignatura pendent.
I Caires Vius, també, no?
Caires Vius, volia parlar-ne més endavant.
Ah, molt bé.
O sigui, vull fer-ho separat. Perquè són llibres obres separats. El que passa que en aquesta edició 62 de la Caixa, sí, doncs els han ajuntat tots dos.
Sí.
Llavors, el que és Drames Rurals té 174 pàgines, és molt, molt curtet, són tot de contes, i bueno, a mi em va costar 4 euros.
Sí, una edició de segona mà, potser?
Sí, perquè bueno, de fet, el vaig comprar a la Fira del Llibre d'aquest estiu per les festes de la Mercè. Llavors el vaig veure i vaig dir, aquesta és la meva oportunitat, això és el destí. Sí, el vaig veure així i vaig dir, per mi.
Molt bé.
Llavors, com deia, em va sobtar molt perquè sempre havia sentit, i bueno, ja ho hem comentat, que era molt, molt, molt dur, molt com escrivia, com descrivia també les situacions, i és molt dur. Jo he fet ganyotes de fàstic mentre el llegia.
És la llengua mascle que es diu. Ella l'aplicava una mica perquè creia que una dona que normalment no fa servir aquest llenguatge, doncs ella era, diguem-ne, la pregunta al contrari, no? Perquè una dona també ho pot dir, això. Si un home ho diu, també ho pot dir una dona.
Sí, i és molt transgressor per això. Sí, és molt transgressor. Per això, pobreta, va haver-se de canviar el nom.
Té aquell monòleg, La infanticida, que és un monòleg molt dur, també.
Molt dur, molt dur.
Molt. Sí. Molt, molt, molt. Però el que a mi em va sobtar, dels que més em van sobtar, va ser un que es titula La vella, i bueno, és, més o menys és una dona gran que es queda paralítica, però clar, en aquella època ningú no sabia què li... Bueno, ho veien com una cosa al dimoni, també, perquè encara era tot rural i, ai, no, i ara què farem? I bé, se l'emporten, la cuiden, però com si fos una nosa. I clar, sempre la van deixant al porxo, fins i tot quan és juliol, toca el sol, i deixen a la pobra àvia cremant-se al porxo. I el que em va fer reflexionar molt sobre l'abandonament de la bellesa i també en l'actualitat, perquè també ara hi ha molts avis que queden una mica abandonats, no al sol, però a l'ombra.
Sí, passa ara.
Llavors també jo mateixa m'he plantejat si la predisposició que posa Caterina Albert en aquesta família, com tracta aquesta àvia, si seria possible, perquè clar, és un pensament molt, molt simple, no? Clar, és una família de camp, evidentment no té temps, perquè s'ha de llevar molt d'hora, anar a cuidar el camp del bestiar i tot, i no té temps de cuidar-se d'una altra persona. Tot ha de ser útil en aquella època. Llavors, a mi mateixa m'ha fet pensar si com és que no ha fet que reflexionin sobre això els personatges, que reflexionin sobre, que els faci una mica més empàtics, perquè jo sincerament em nego a pensar que la gent d'aquella època tot era així de...
No, home, això és una novel·la,
Sí, però fantasia, bueno, pel que he llegit també, més o menys ella es basava en les vivències que veia ella. Bueno, ella era d'una família bona, no? Però i no, sí, de l'Escala a l'Empordà, i clar, però no es relacionava tant, però sí que anava observant aquest tipus de gent. Per tant, sí que crec que és una visió una mica molt com molt condicionada, no, per la seva experiència vital. Perquè, clar, és evident que si no tens els recursos no pots fer gaire cosa, però, no sé, em va fer pensar en això, que si, per què no va anar una mica més enllà, no? I poder contrastar. I bé, com que també he dit, amb l'abandó dels avis a l'actualitat. Llavors, un altre que m'ha sobtat molt també és el que es diu Idili Shork, que és, com jo l'he interpretat, és com la pressió social que frustra els projectes d'una parella. És a dir, és una parella que són captaires, tots se situen en el món aquest dels captaires, que són com els abandonats i els hi han de donar de tot. I clar, hi ha un noi que va quedar esgarriat d'una cama, no? I que no pot anar caminant bé, i una noia pues, que es va quedar sense família, que és òrfana. Això. I clar, tampoc tenia gaire recursos i es va veure obligada de captar. Llavors es troben i decideixen casar-se perquè diuen que bueno, estaran millor, ells estan sols, estan visquent malament, doncs, i s'han agradat, doncs es decideixen casar. El dia del casament fins i tot pensen fer-lo a la nit, perquè ningú no els molesti, i tot el poble se'n va a l'església a pedregar-los. Saps? Sí. Llavors em vaig quedar molt, molt, molt sobtada, perquè és com que el poble mateix considerava que com que eren desgraciats no poden ser feliços entre ells, saps? O sigui, no poden, perquè si nosaltres ho tenim difícil, doncs ells encara més.
Els condemnaven fins i tot una misèria absoluta.
Sí, sí, sí.
Una misèria moral, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
I econòmica.
O sigui, una misèria total. Sí, sí, sí. Però és això, aquesta pressió de i també enveja, no? De dir, no, si jo no tinc el que vull, tu tampoc, no? I també dona una imatge d'un conjunt del poble rural com que són molt, molt animals, no? Com que són molt instintius, no? Perquè surt el capellà i diu, però què heu fet? Que l'heu, saps? Els heu matat a pedregades, que animals, no sé què, saps? Això us costarà la vida. I els obliga a pregar per les seves ànimes, clar. La situació és, imagineu-vos, d'una colla de com si fossin gossos de carrer, no? Atacant a dues persones que no han fet res i llavors no, s'amenseixen perquè ve l'amo, no? L'església, i els diu com han d'actuar. Llavors crec que també condiciona molt la imatge aquesta del poble rural, que bueno, el cap i el fi era així. O sigui... Bueno, jo estic dient que no estic d'acord, ¿vale? Però...
No, jo penso que és una mica exagerat. Sí, clar,
sí,
tampoc. Tampoc és que a tot arreu passin coses aquestes, ni que sigui el més normal.
No,
no,
no.
Aquest tipus d'actituds són actituds una mica extremes.
Sí.
De fet, es diu drames, eh? Ja?
Sí,
quan
sí,
drames,
sí.
Vol dir un drama. No creu que hi haurà cap cosa bona.
Sí, sí, perquè clar, hi ha també el parricidi, que la dona es mor per culpa de l'amant, però bueno, el típic que li dona la culpa al marit, que és un borratxo. I després tot el tabaix, que és el el mateix pare que per un accident amb el bou mata el seu fill i el seu pare. Saps? I la mare em bugeix, és molt... Em vaig traumar bastant, però...
Ja et vaig dir, per això, que a Víctor Català vull dir, és bastant desconeguda encara, eh?
Sí.
I sobretot de gent jove, vull dir, que no s'ha llegit, i clar, quan llegis aquestes coses, bum!
A mi em va sobtar molt, però és que també em va fer pensar en... És que fan pensar aquests contes, en realitat, perquè també els pots posar en contraposició ara a l'actualitat. Per exemple, aquest del parricidi que mata la dona i la culpa és de l'home, tranquil·lament hi ha molts casos de violència domèstica que passen així.
Sí, per desgràcia...
Saps què vull dir? Llavors, clar, et penses, llavors què? Això no ha evolucionat? Perquè ara no som rurals. Saps què vull dir? Per això, pensant tot això, em vaig acabar pensant, és la visió d'aquesta dona envers el poble que tenia davant seu. Em va agradar molt, per això. Però...
Per fer reflexionar, no?
Sí, 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 bueno, ja, a mi ja m'agraden aquestes obres, perquè et facin pensar, no? Sí que hi ha diferents llibres per tot, però, bueno, jo personalment potser sóc així una mica.
Que aires vius no és tan així, no és tan,
vale,
tan impactant.
No, però ja me les he començat a llegir i ja he vist el canvi, eh? Però, sí, sí, d'entrada, aquests eren bastant sobtes, o sigui, em van sobtar. Però sí, em va agradar molt, el recomano molt, de debò, i això, que la gent pensi, a veure què...
A veure què en treu.
Sí, sí. Torno a repetir la referència. Drames rurals, de Víctor Català, Caterina Albert, edició 62, número 83, 174 pàgines, 4 euros.
Literatura universal.
Bé, Joan Esbó, veig que m'he deixat tots els papers a casa, per tant, hauré d'improvisar, però com que me'l conec molt bé, Joan Esbó, en parlarem una mica. És un autor suec, ai, noruec, perdó, noruec, autor noruec, que va estar... va fer moltes coses, una persona... És jove, relativament jove, l'autor... Ha fet una pila de coses diferents. Va estar a l'exèrcit, després se'n va anar a fer un conjunt de rock, i va tocar i va tenir molt èxit amb aquest conjunt. No tinc aquí el nom per saber-ho, però això aneu a Wikipedia i ho trobareu. I llavors, després d'això, va deixar el conjunt, quan estava al màxim d'èxit, i va deixar la música per dedicar-se a escriure. I a partir de llavors, noi, ha tingut un èxit total. O sigui, aquesta persona que neix amb l'estrella, sota el cul, no? I tot li surt bé. Perquè faci el que faci, pràcticament, doncs, triomfa, no? Ha fet ja una vintena de llibres, aproximadament, 20-25, dels quals quasi tots, o una bona part, si més no, 17 o 18 o 20, estan traduïts al català. I fa cosa d'un any que els tradueixen, o dos anys, vull dir, no és que estiguessin traduït de fa tota la vida. Mm. I jo, que sempre m'hi he dedicat a parlar de la literatura escandinava, bàsicament de Mankell i de Larsson i Lackberg i tota aquesta gent, d'autors suecs, bàsicament, doncs quan vaig descobrir el Joan Esbó, dic, hòstia, això té molt de suc. I per tant, doncs, a partir de les properes setmanes aniré parlant de diferents llibres, començant pel primer... El primer, segon, tercer i quart, poder, farem quatre sessions d'aquests llibres. Són llibres, s'ha de dir, a veure, curiosos, diferents de tots els altres. Perquè, per exemple, una de les coses que el diferencia Nesbo dels altres és que els primers llibres, per comptes d'estar situats al poble, o sigui, a l'estat d'on és ell, de Noruega, el situa al fora. El primer es situa a Austràlia, a Sydney. I com que jo vaig estar a Sydney, vaig tenir la sort de ser fa un any o dos anys deu fer, no, ja, com vam anar allà.
Jo no hi vaig anar.
No m'estava... No, és que val la pena anar-hi, eh? M'estava un mes, no. I a Sydney vam estar-hi moltes vegades, i moltes de les coses, molts dels carrers, moltes de les places, me'n recordava de quan...
Això és molt guai, eh?
L'acció la situa allà i és real. No, allà, els llocs que... Les places, la geografia urbana és exacta. El que passa que no la història,
clar,
perquè si no seria terrible el que li passa allà. I després també el segon llibre el situa a Bangkok, o sigui que a Tailàndia. Vull dir que, per la qual vol dir que, ostres, és un autor noruec, però que tota l'acció de la novel·la passa fora de Noruega. Cosa curiosa, no? Perquè tots els altres els situen allà. Eh? A partir del tercer, per això sí que hi ha,
sí que...
perquè és que si no hi ha, no s'entendria... El...
Però una pregunta, Joan, ha viatjat en aquestes ciutats l'autor?
Home, segur que hi ha estat,
sí, no,
perquè... no podia descriure tot el que diu si no es conegués. I quan dic que bé, ja vol dir estar-hi, viure un temps,
o sigui,
perquè és que si no, tots els carrers, carrerons, bars, en fi, indrets concrets d'allà on te passen aquestes coses, doncs... I tot sempre és arran d'un assassinat, com sempre, com la novel·la negra és això, un assassinat, i que ell ha de descobrir qui són els culpables. I no solament qui són els culpables, sinó qui ho ha ordenat tot allò. No qui l'ha matat només, sinó per què ha passat allò. I aquest és com els altres dos, que hem esmentat abans, com Mankelia i Larson, és un representant també de la novel·la negra social. És un molt crític amb la societat. En aquest cas, primer seria una mica l'australiana, però no tant, perquè és a fora, i la Tailàndia també, perquè tampoc és a casa seva, però sí que a partir del tercer, que jo ja situo l'acció a Noruega, sí que és molt crític amb el govern noruec. Vull dir que nosaltres creiem, a vegades quan pensem d'aquests països, allò no allà, on diuen que la gent és feta, culta, lliure, desvetllada i feliç i tot això, però no és tan així, ens va dient tant aquests autors, es diuen que no és tan així, no? També hi ha nazisme, també hi ha violència de gènere, molta, i per tant i els combat, no? però n'hi ha, també hi ha molta màfia, de corrupció, també n'hi ha, passa que clar, això no ens arriba tant perquè la imatge que es té, que en general sí que la gent viu bé, però també n'hi ha d'això. I a vegades, volent oblidar això, doncs a vegades no es combat el que caldria, no? I per això ell és policia que es dedica a això. I sempre casos difícils. Sí que és un personatge també com a fa servir un inspector, que és el Harry Nelson. Harry Nelson? Ara no sé si el nom és Harry, segur. El cognom, recordo, sempre és el mateix.
En tots els llibres?
Sí, a tots els llibres el mateix. Això passa també amb els altres, no? Fan nissagues de Valenderes i tot això. I doncs aquest també, aquest inspector és un inspector amb molts problemes. Amb molts problemes, vull dir, problemes alcohòlics, bàsicament, i problemes, per tant, de salut, i problemes de que... té una forma d'actuar, a vegades, una mica massa bèstia. També s'ha de dir, per resoldre les coses, però per resoldre d'una forma una mica a la ratlla del que és legal i el que no és legal, saps? Hall, exactament. Harry Hall. Gràcies a la Gemma, està el cas. Harry Hall, exactament, és el protagonista de les obres de John Nesbo. Per tant, doncs, jo us recomanaria que comenceu a llegir-los, ja. Comenceu per la primera... i comenceu a llegir tots els altres que van anar llegint. Són llibres llargs, també s'ha de dir. Són extensos, no són llibres curts. Són llibres de 400 a 600 pàgines cada un. Per tant, són llibres que si has de dedicar uns quants dies, quantes setmanes a llegir-lo. Però val la pena fer-ho i quan acabeu de llegir-lo, us recomano que pugueu llegir el màxim de temps seguit. No us talleu molt i llegeu només 5 minuts cada dia, perquè llavors que us haureu de tornar a situar cada vegada i no avançareu. Jo recomano que tingueu temps cada dia, fer una hora, per exemple, una hora i mitja, o més, doncs llegint, i així l'acabareu més aviat, perquè si no, al final, les accions, com que també intervenen molts personatges i amb molts noms, a més, sí que això s'ha de dir. Amb els altres també passava, però amb aquest mes, els noms són noruecs, amb el qual... a l'hora de dir un carrer o no saps ben bé quin nom, o sigui, lletrejar allò és difícil. I memoritzar el carrer també, perquè són noms complicats, són vikings i vaja, passa aquestes coses. En definitiva, recomano llegir, no, John Nesbo. El proper de setmanes ho farem més a fons, passarem més temps parlant-ne i esperem que a partir d'ara, fins d'aquí 15 dies quan tornem a veure, quan parlem d'obrir el llibre, hi ha algú, l'has llegit i ens ha llegit alguna cosa pel Facebook.
Bé, doncs la segona part de l'apartat Literatura Universal fa referència a l'escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2015. Es va donar a conèixer la setmana passada. Aleshores, els motius que han fet que l'Acadèmia concedís aquest premi a aquesta escriptora. Segons la secretària permanent d'aquesta acadèmia, Sara Danius, diu que s'ha justificat el premi per la seva escriptura polifònica i perquè és un monument al patiment i al valor en els nostres temps. Això d'escriptura polifònica ho hauríem de justificar una mica. Què és això de l'escriptura polifònica?
Sí, no?
Es veu que aquesta...
Més una veu.
Exacte, és a dir, que es veu que aquesta senyora és la creadora del seu propi gènere literari, la novel·la de veus, amb què dona veu a la gent comuna per explicar la història de l'antiga Unió Soviètica i dels actuals estats que van formar-ne part des de la Segona Guerra Mundial fins avui. Diu que mitjançant una successió de testimoniatges, els seus llibres mostren un retrat de la realitat difícil de superar. Sembla que moltes de les seves obres van ser censurades a la Unió Soviètica i no va ser fins a l'arribada de Gorbachev al poder i la perestroika quan va poder publicar amb normalitat. Diu que es va donar a conèixer amb una obra que es deia La guerra no té rostre de dona. Una obra que es veu que va acabar l'any 1983, però es veu que posava en qüestió alguns clixés, algunes idees preconcebudes sobre l'heroisme soviètic i a més era un text molt cru i no el va poder publicar fins 2 anys més tard, es veu. El cas és que el que fa és diverses entrevistes, es veu que estava cansada que dins de la imaginació, l'imaginari soviètic, a la victòria a la Segona Guerra Mundial, totes les veus que sortien eren veus masculines. Tots els protagonistes eren homes. Sempre els textos s'havien centrat en protagonistes masculins i estava cansada d'això, que només els herois fossin homes. I va decidir donar veu a moltes dones, perquè les dones també van intervenir-hi.
Doncs, Francesc, saps que hi ha una escriptora xinesa que també ho ha fet?
Ah, sí? Que fa exactament això?
Durant la Revolució Cultural. Al Joan ja li vaig comentar. Ja buscaré a veure si està traduïda en català.
Sí, perquè
ja
és el mateix exercici.
Més o menys és el mateix, sí.
I la guerra no té rostre femení. Doncs es va dedicar a entrevistar centenars de dones que havien contribuït als esforços militars soviètics per derrotar l'invasor alemany. Diu, es calcula que més d'un milió de soviètiques varen prendre part a la guerra, no només com a doctores o infermeres, sinó també com a franctiradores, conductores de tanc, soldats o pilots, fins i tot.
Vale, doncs la meva és de la part dramàtica, també. No és tan heroica.
Vaig tenir la sort de fer un viatge a la Unió Soviètica quan encara hi havia la URSS. I vaig quedar molt parat veure les dones que conduïen excavadores, que conduïen trens, que va, que això no passava aquí.
No.
I vull dir que conduïen coses difícils, vull dir, o dures, o camions d'aquestes d'obres i tot això, i em va sorprendre. Diu, veus, aquí amb això ho han aconseguit, altres coses no, però això sí.
Doncs després d'aquesta obra, La guerra no té rostre femení, un llibre que va ser molt criticat, com us dic, a la Unió Soviètica, per antipatriòtic, naturalista i degradant, diu que van venir 5 llibres més, sempre seguint el mateix esquema d'obra que està a mig camí amb el documental, que està gairebé al límit amb el documental, per l'interès, per l'afany de mostrar la realitat tal com és. Va denunciar la guerra a l'Afganistan en un llibre que es diu Les tombes de zinc, de l'any 1989. L'any 1993 va aparèixer Embruixats per la mort, sobre un llibre que parla sobre els suïcidis que es van produir després de la caiguda de l'URSS. Una mica més endavant va aparèixer La pregària de Txernòbil, Crònica del futur. És un llibre que va ser traduït a 20 de llengües i no cal que us digui, perquè us ho podeu imaginar, de què parla aquest llibre. La crònica de veus de Txernòbil. Parla de la tragèdia d'aquella explosió que hi va haver a la central nuclear. Diu que recull aquest llibre un centenar de testimonis d'homes i dones que expliquen el seu mal viure després de l'accident de la central nuclear. Diu que en alguna entrevista l'autor ha explicat que busca sobretot la història de les emocions, de l'esperit, de l'experiència humana, i diu que per això no ha volgut escriure mai ficció. Diu, en els seus llibres, els seus comentaris personals hi apareixen en cursiva per no crear confusió. Aleshores...
Vull afegir una petita cosa.
Digues, afegeix.
Afegeixo. En català hi ha un llibre traduït que es diu Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Té 2 títols. Aquesta petita joia està a punt de ser publicat, si no s'ha publicat, per Raig Verd, l'editorial Raig Verd. Per tant, doncs, esperem que...
Es publicarà al novembre.
Ah, veus?
El novembre es publicarà.
El novembre, sí. doncs per al novembre ja és el mes que ve.
Sí, ja està.
Per tant, ja hi som.
Sí, que... avui és 27, o sigui, d'aquí pocs dies. Diu que aquest llibre parla dels últims 20 anys de la història de Rússia i de com el final de l'era soviètica ha afectat les persones que creien fermament que aquest règim era l'única forma ètica de vida. Què més, Joan?
És una manipulació... Jo penso que és una persona que d'aquestes, diguem-ne, autores que últimament surten de tant en tant i els donen algun premi d'aquests importants, que són persones una mica que han tingut una vida molt dura. Una vida, sí, diguem-ne, o de persecució, o de fi que ha viscut els horrors dels camps d'extermini, o que... I ell fa formar una mica part d'aquest grup de persones, de dones concretament, que des de la seva condició més de dona, doncs denuncien doncs una societat, diguem-ne, malalta, eh? I que ha fet el que ha pogut per enfonsar la persona humana. Ell diu que han fet una obra, com ha dit, polifònica, un monument del patiment i del coratge a la nostra època. Això, diguem-ne, diu molt de la importància que la gent doncs ha de saber a l'hora de llegir aquesta autora, i que esperem que, doncs, que es vagin traduint tots els altres llibres, perquè, clar, només en tenim un, però esperem que n'hi hagi d'altres. Aquest temps de segona mà, La fi de l'home roig, raig verd, eh? Penseu, d'aquí poques setmanes el tireu als quioscos o a les llibreries.
Dues coses més. Primer, un apunt, i és que és la primera vegada que el Premi Nobel de Literatura premia el reportatge periodístic. O sigui... obres basades en aquest tipus d'escriptura. I llavors hi ha una altra qüestió, i és la qüestió lingüística. Aquesta senyora, tot i que és bielorussa, vull dir, ella no creu que formi part de la cultura bielorussa. Ella escriu en rus, curiosament. Ni el seu pare ni la seva mare... si ho dic bé. La seva mare em penso que és d'Ucraïna, i el seu pare... penso que té orígens bielorussos, però era d'un altre lloc, no recordo d'on era exactament. Però que ell, ni una ni l'altra, ni Ucraïna ni bielorussa, escriu en rus, curiosament. I hi ha un article que va sortir el dia 18 d'octubre, penso que la setmana passada, al diari Ara, on parla d'això, precisament, on parla d'aquesta qüestió lingüística. Perquè es veu que... diu, només escric en rus i m'entenc a mi mateixa com a membre de la cultura russa. La llengua bielorussa és molt rural i literàriament immadura. Es veu que aquesta frase va crear un cert escàndol, i després de que es publiqués aquesta frase, diu que aquesta escriptora va desmentir haver dit aquesta frase.
És molt fort això, eh?
Diu, va desmentir que hagués dit aquesta frase, tot i que quan la persona que li va fer l'entrevista va dir que sí, es va reafirmar el que havia escrit. Diu, mai es va desdir de la primera. Diu, l'Acadèmia ha premiat una autora resident a Bielorússia que no només escriu en rus, sinó que no se sent part de la cultura bielorussa. Si més no, aquest apunt, últim apunt lingüístic, l'havíem de deixar sobre la taula.
Sí, sí.
La crònica.
Bé, ja les corresponsalies. Comencem amb la de Barcelona, de Catalunya, amb Sílvia Romero, el nostre corresponsal. Des de Barcelona ens explica moltes coses interessants que sentireu ara, tot seguit. Bona vesprada, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. I ja que hi som, i per començar, no ens mourem de Barcelona. Concretament, anirem a l'Art Santa Mònica, perquè en aquest espai, situat en el número 7 de la Rambla, el proper dilluns 2 de novembre a les 7 de la tarda, dins el cicle Dilluns de Poesia, que organitza la Institució de les Lletres Catalanes, podrem gaudir de la poesia de Teresa Pascual, presentada per Neus Aguado. Sé molt bé que no cal dir gaire cosa sobre la figura de Teresa Pascual, però per fer una pinzellada informativa d'aquesta poeta, em referiré a unes paraules de Dolors Cuenca, que ha estudiat a fons la seva poesia i ha escrit... La poesia de Teresa Pascual destaca dins de tot el panorama poètic català dels anys 80-90, i els trets principals del seu estil són la condensació, la brevetat, els retalls d'espais i temps concrets i quotidians per tal d'omplir-los de lirisme i el llenguatge col·loquial. Penso que és una bona ocasió per escoltar Teresa Pascual, ja que, sent com és de Gandia, a Catalunya no sempre podem gaudir d'actes amb la seva presència. Per tant, repeteixo, dilluns 2 de novembre a les 7 de la tarda a l'Arts Santa Mònica, i no cal gaire més informació, però trobareu el detall d'aquest acte a la web www.artssantamonica.cat. I no marxarem gaire lluny perquè tot just anirem cap al Museu d'Història de Catalunya, també a la ciutat de Barcelona, a la plaça de Pau Vila. En aquest espai, concretament a l'Auditori, l'Auditori del Museu d'Història de Catalunya, el dimarts 3 de novembre a les 7 de la tarda tindrà lloc la conferència «Què us diré? Ramon Muntaner, narrador, els models i el públic», a càrrec de Lola Badia, que és catedràtica de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. De Ramon Muntaner, jo podria fer el mateix que el títol de la conferència i preguntar-vos «Què us diré?». Què us puc dir que no sapigueu ja? Muntaner era escrivà de professió, però no consta que les seves tasques consistissin en la redacció de textos que avui dia reconeixem com a literaris. De fet, la seva crònica, la seva famosa crònica, respon més a una tria personal entre política i estètica amb la intenció d'il·lustrar i entretenir un determinat públic. I a aquesta conferència hi ha una dada afegida a tenir en compte. La conferència s'emmarca en l'exposició El temps dels Almogàvers, la crònica de Ramon Muntaner, que es pot visitar fins al 23 de novembre al Museu d'Història de Catalunya. Per més informació podeu entrar a la web del mateix museu, que és www.mhcat.cat, i clicar a l'apartat Agenda. I ara, canviant de temàtica i de zona, passem a la música i marxem cap a les comarques de Lleida, perquè encara està en marxa el 17è Festival de Música de Tardor. Concretament es mantindrà vigent fins al 27 de desembre. Està organitzat per l'Associació Amics de l'Orgue de les Comarques de Lleida i aquesta 17a edició continua sent un referent dins el panorama musical de la demarcació de Lleida, de Catalunya i de tot l'Estat. De fet, aquest festival serveix per donar valor al patrimoni organístic i apropar la música d'orgue, sovint deixada de banda. El programa és ampli. Hi ha diversos concerts heterogenis que se celebraran tant en municipis del Pirineu com de la Plana de Lleida. Són moltes les poblacions que intervenen en aquest festival. I, així com les ubicacions són diverses, també cal consultar els horaris. Per tot plegat, us adreço a l'apartat Agenda de la web que recull aquesta informació, que és www.descobrir.cat. I per avui ho deixo aquí. Ens retrobem en un parell de setmanes. Fins ben aviat.
Doncs, Dubí, molt bé. Gràcies, Sílvia, per la teva intervenció. I seguim les corresponsalies.
I des de les Illes Balears i Pitiüses tenim el Pau Badell, que ens explicarà tot de novetats que ocorren per allà. Hola, Pau.
Hola, bon vespre, com estem?
Bé, i tu?
Què, us heu banyat avui?
Bueno,
per allà, ha plegut?
Sí, bastant, tot el dia, gairebé.
Sí, plou molt, molt.
Sí, sí.
Molt bé.
Què, què ens expliques
vinga,
avui?
Vinga, un parell de novetats. Novetats de llibres, que encara no tenen data de presentacions, però que són coses de mallorquins que van circular molt, que circularan molt. Ja s'han fet presentacions, per exemple, a Barcelona, a Badalona, a Terrassa, del nou llibre de Biel Mesquida, editat en Púries, que és Trèmolo, no sé si no heu sentit a parlar o no heu parlat al programa, és un llibre de contes breus, molt recomanable, i que es diu ja ha circulat per aquí, per el Principat, i començarà a presentar-se a Mallorca. També un jove poeta, Daniel de Sánchez Rubio, amb el seu A Frau del Nigromant, que es presentarà la setmana que ve. Encara no té lloc, però si voleu el meu Facebook, normalment hi ha totes les novetats que vaig dient i totes les tirats es van penjant, per tant, estàu una mica a la guai.
Molt bé.
Demà és imprescindible que vingueu tots a l'original, al barri original de Barcelona, perquè fem un desembarcament mallorquí, que ho vaig anunciar una mica la setmana, fa 15 dies. Hi haurà 7 o 8 poetes, hi haurà un brindis de vi del priorat que portarem, hi haurà molta festa de poesia i és un dia que és molt important per la poesia feta a les Illes i els convidem a tots a les 8 i mitja al bar original. Hi haurà la Lucia Pietrelli, la Maria Sevilla, la Maria Antònia Massanet, el Toni Clapés, la Teva Plantada, farem un homenatge al Francesc Garriga. Tant, demà a les 8 i mitja vos esperem a l'original.
Esperem que podrem per sèrie, eh? Però no t'ho no assegurem, perquè estem aquí al Sant Celoni. Però vaja, tenim un de Barcelona que potser, si té un moment, no sé si tindrà lliure, o millor s'hi acostarà.
Avui som a Sabadell, eh? Per això, presentant tots els llibres, per tant, ja veus que fem desembarcaments perquè vos estimem i venim aquí a veure.
Molt bé, molt bé.
Bueno, anant a Mallorca, tenim, només us tancaré dues activitats. Hi ha la presentació d'Ortigues, de Lucia Pietrelli, al Museu del Jugueta, el 5 de novembre, també a 8:45. És un llibre que ha sortit fa 2 mesos i és una cosa molt curiosa perquè agafa el conte del germà Grimm de Blancaneus i una rondalla mallorquina i fa una interpretació poètica amb poemes una mica més narratius que l'habitual i és molt, molt curiós. Per tant, recomanem Ortigues de Lucia Pietrelli. I una mica més poesia musicada tenim Salvatge Co, és una composició de 3 músics, em sembla, capitanejats per Llorenç Romera i fan un concert a la sala Trampa 10:45, 22:30 a Palma, la sala Trampa, i fa poemes de Papasseig, propis de Blai Bonet, etcètera. Per tant, és una altra manera de fer entrar la poesia en vena.
Caram, que interessant. Tant de bo poguéssim anar a Palma.
Ja bé, si voleu una altra cosa més d'àmbit d'assaig, ha sortit un llibre molt curiós que investiga sobre la moralitat i la nuesa dels primers turistes, no? I de com els primers turistes venen a despullar-se a Mallorca i la gent d'allà s'estranya, no? És un assaig molt curiós, fet de Tomeu Quinyelles, que es diu L'illa desvestida, que també es presenta al Museu de Jugueta el dijous 29, per tant, passat demà, a les 8 del capvespre. És una aposta molt d'assaig. Normalment no se fan tantes activitats, però aquest pot ser divertit.
No, ja veiem que sou molt actius allà i aquí també, perquè aneu allà, veniu aquí, de tot. Molt bé, alguna coseta més, Pau?
Sí, bé, ja estaré un dia més aquí, a 2, per tant, si avui no podeu venir a Sabadell, si demà no podeu venir a la festa de dia, a l'original, el dijous serem al Gravat de Vic.
Ah.
També és un lloc... La poesia entra millor amb una cervesa, amb una copa de vi.
Coincidim amb tu.
No? Serem a Vic també el dijous.
Molt bé, Pau, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies un altre cop.
Vinga, perfecte.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura i cinema.
Bé, avui parlarem d'un clàssic. Parlarem d'Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. No només d'això, sinó que també té altres novel·les, com per exemple El món perdut. I de fet, ell, Conan Doyle, és el protagonista també d'una novel·la, d'aquella novel·la de Julian Barnes, que es diu Arthur i George. Que parla precisament de la relació que hi va haver entre Arthur Conan Doyle i un amic seu, una persona que havia estat acusada injustament d'un delicte que no havia comès, i va mobilitzar cel i terra per demostrar-ne la innocència. Julian Barnes, que és un escriptor que ja ha fet aquest exercici de convertir en protagonistes de les seves novel·les escriptors, també en té un altre que es diu El lloro de Flaubert, que converteix el protagonista de les seves novel·les en Flaubert, precisament. Doncs, bé, aquesta d'Arthur George, està molt bé aquesta novel·la, per cert, una mica llarga però força interessant.
Me l'apunto.
Perfecte. Doncs bé, sabeu que no és la primera novel·la de Sherlock Holmes, de fet és la segona, El signe dels quatre, aquesta de la qual parlem avui, una narració breu. La primera és aquella que se'n deia Estudi en Escarlata, segurament sí. us sonarà. El signe dels quatre és una novel·leta, una narració breu ambientada a finals del segle XIX. Està protagonitzada per Sherlock Holmes i el seu íntim col·laborador, el Dr. Watson, que de fet és el narrador de les seves aventures. Sabeu que es complementen pel que fa al caràcter que tenen. Diu, en la introducció d'aquest llibre, diu que tots dos constitueixen una parella perfectament avinguda, en contrast amb el detectiu, que és un home brillant, vanitós, esquerp. Watson és un home insuls, humil, sociable. Contrastant amb la gèlida misogínia de Holmes, que declara que no ens en podem refiar del tot de les dones, ni tan sols de les millors, Watson peca de sentimental i enamoradís. Diu, però per damunt de tot, Watson és el narrador de les aventures de Holmes. Gràcies a ell, el detectiu es converteix en un personatge popular que fins i tot es veu obligat a disfressar-se per passar desapercebut, perquè cada vegada són més els delinqüents que ens coneixen, segons diu Holmes. Bé, doncs, aquesta segona narració de Sherlock Holmes la tenim editada en català editorial Vicenç Vives, la col·lecció Aula Literària número 37, són 224 pàgines i té un preu de 10,80 euros. I les pàgines són concretament 172 pàgines. Aquesta edició està força bé, és una edició escolar, però és una edició molt ben il·lustrada i al final té un mapa de la zona de Londres on té lloc l'acció i fins i tot té un mapa de la zona de l'Índia, perquè recordeu que l'Índia havia estat una possessió colonial anglesa. Sí, hi ha una part de la història que passa a l'Índia, una revolta militar que hi va haver contra els anglesos, la revolta dels sipais. Doncs també hi ha el plànol perquè sàpigues on eren aquests sipais. Bé, ja sabeu que totes les aventures de Sherlock Holmes comencen en aquella casa que tenen a Baker Street, el número 221 de Baker Street, 221B,
i que existeix,
Que existeix, sí.
Encara hi és allà.
Hi ha un museu, a la planta baixa hi ha un museu, i en aquest museu hi ha estat, hi ha una botiga. Doncs resulta que reben la visita d'una noia, en aquest cas de la Mary Morstan, una jove dama que està corpresa, està molt trista, està molt sorpresa per dos fets. Primer, que des de fa 10 anys el seu pare va desaparèixer. El seu pare havia tornat de l'Índia després de les seves feines com a militar, va arribar, li va enviar un telegrama dient-li ara mateix m'estic en un hotel, en una pensió, diu però demà vine'm a veure, vine'm a trobar. I l'endemà, quan hi va anar aquesta noia a trobar-lo, el seu pare ja no hi era.
Ostres.
No hi era i mai més no se n'ha sabut res més del seu pare. I fa cosa de pocs anys, de 3 o 4 anys, es veu que un bon dia va aparèixer en un diari una nota en què es deia que si algú coneixia l'adreça de Mary Morstan, que la indiqués en el diari, perquè se li havia fet una injustícia molt greu i aquesta injustícia havia de ser reparada. Doncs ella, la Mary Morstan, es dedica a fer com de serventa, diguem-ho així, d'assistenta, una senyora ja gran, la senyora Forrester, la senyora Cecil Forrester, i resulta que la senyora Forrester l'anima a l'engresca a dir sí, posa la teva adreça, posa la meva adreça, perquè viu a casa de la senyora Forrester, i a veure què és el que t'han de dir, què és el que arriba aquí a casa. I durant aquests últims 4 anys, cada any, ha arribat en un moment determinat, ha arribat un cop a l'any un paquet que conté una perla d'una extraordinària bellesa, una perla molt ben feta. Però és que acaba d'arribar-li un missatge dient-li a la senyora Mary Morstan que aquest vespre s'ha de trobar a la porta d'un teatre, el Teatre Liceu, em penso que es diu, el Liceu Teatre, s'ha de trobar amb una persona que la vindrà a buscar i que li explicaran moltes coses. Però clar, diu, no pots avisar la policia. Si avises la policia, diu, se t'acabarà i no podràs saber què és el que li va passar al teu pare i moltes informacions que li convenen. Diu, però pots portar dos amics. I com que resulta que la senyora Forrester, temps enrere, havia contractat els serveis de Sherlock Holmes i el cas va ser resolt satisfactòriament, s'ha decidit anar a veure Sherlock Holmes i el doctor Watson, sí? Que evidentment l'acompanyaran per saber quines són aquestes informacions que li han de donar, sí? No us puc explicar res més. Perquè si us explico alguna cosa més, ja us estic explicant més coses, sí, de les que us he d'explicar. El que sí que us puc dir és que en aquesta història hi ha un tresor, el famós tresor d'Agra. Agra és una ciutat de l'Índia, és on hi ha precisament el Taj Mahal. Doncs se suposa que, explicaré alguna cosa més, però no gran cosa més. Es veu que el pare de Mary Morstan sabia que existia aquest tresor, i no només ell, aquest tresor era conegut per 4 persones. D'aquí ve el títol de la novel·la, el signe dels 4. Sí. Llavors es produiran uns misteriosos assassinats, sí, tots relacionats amb la possessió d'aquest tresor. Sí? i ja no dic res més. Ja no puc explicar
Caram,
com s'acaba.
Que interessant, eh? Mare meva.
Sí, aleshores, aquesta novel·la, doncs, doncs diu, l'acció desencadena quan Bartolomeu Sholto, que és un fill d'un vell amic del capità Morstan, apareix assassinat en circumstàncies misterioses i a partir d'aquest moment Holmes comprèn que s'enfronta a un cas tan singular com perillós. Rere tots aquests successos s'amaga una societat estranya, el Signe dels Quatre, que es va originar al voltant d'uns fets esgarrifosos que van succeir 30 anys abans a la remota Índia colonial durant el motí dels Sipais. Aquesta novel·la, El Signe dels Quatre, Arthur Conan Doyle, fon hàbilment la novel·la policíaca amb el relat històric i el d'aventures, però també té l'encert d'aquesta narració de presentar-nos dues facetes insòlites de la parella protagonista, el vessant més sentimental i enamoradís de Watson. De fet, Watson s'acaba enamorant de Mary Morstan.
Que
no,
bonic!
Però no us puc dir, no us puc dir si ella s'enamora d'ell. Això ja ho veureu al final.
Vale, vale.
I també apareix un retrat una mica pertorbador de Sherlock Holmes, perquè la novel·la comença i acaba amb el protagonista amb una xeringa injectant-se cocaïna. Perquè diu que si no té un cas que li desvetlli les neurones, diu que s'avorreix i necessita
prendre això.
Això,
sí, sí,
deia...
això, el tema de les drogues és un del tema també de Conan Doyle, eh? No és en tots els... I hi ha hagut versions que s'han fet més edulcorades que això ho treuen.
Sí, de fet, és el que volia dir ara. A la versió que jo he vist, aquesta versió de la BBC, això no hi és. No surt, Conan Doyle no surt. De fet, en el llibre, en el pròleg, diuen... Això ho censuren, en certa manera, diuen que això és molt censurable. Perquè, clar, estem és una edició adreçada a un públic escolar. Clar, i les notes a peu de pàgina ho indiquen, no? Això, que això... que això no és massa positiu, massa educatiu, diguem-ho així.
Massa edificant.
Diu, l'any 1964, la BBC va realitzar un episodi pilot d'una hora per una sèrie de 12 adaptacions de relat de Sherlock Holmes. Aquest pilot va tenir molt èxit. En el paper de Sherlock Holmes hi havia l'actor Douglas Wilmer i en el de Watson era interpretat per Nigel Stock. El que passa que l'actor que interpretava el paper de Sherlock Holmes se'n va desdir per qüestions dels recursos que es destinaven a aquesta sèrie, consideram que eren una mica escassos, llavors va ser substituït. Peter Cushing, que havia interpretat a Holmes a la pel·lícula El gos dels Baskerville, estic dient en castellà.
El gos dels Baskerville.
El gos dels Baskerville, diu que va prendre el relleu i és, de fet, aquest actor, Peter Cushing, qui fa de Sherlock Holmes en aquesta sèrie de la BBC. Ja en color, perquè les sèries que s'havien fet inicialment, la sèrie era en blanc i negre. Bé, aquesta sèrie la consideren una joia. Diu... És un primer intent televisiu d'anar adaptant fidelment els relats de Conan Doyle, cosa que intenta fer amb un bastant èxit. Jo l'he vist, aquesta sèrie, i em puc donar fe. Puc donar fe que és una adaptació bastant fidel. De fet, jo acabava de llegir el relat i anava a dir, ostres, és que és literal, és gairebé idèntic. No? L'únic retret que se li podria fer a la sèrie és que a vegades fa la sensació que és com que fos una obra de teatre, en el sentit que surten molt pocs exteriors, hi ha molt poques ambientacions exteriors. Però a banda d'això, molts detalls que surten són gairebé calcats. No apareix aquesta qüestió de la cocaïna, de la xeringa i hipodèrmica inicial. De fet, tot el primer capítol, un que es diu La ciència de la deducció, no apareix. Holmes parla amb el doctor Watson, que el doctor Watson es queda parat de com és possible que sigui capaç de deduir totes aquestes coses d'aquesta manera. I això no apareix de cap manera. Sí que tampoc no coincideix la descripció dels dos bessons, Tadeusz Sholto, perquè en el llibre es diu que porta el cabell pèl roig, que té molta calva, i l'actor que surt a la pel·lícula no és calb de cap manera, i és precisament ben bru, ben moreno, no té el cabell, el pèl roig, per tant, de cap manera. La primera trobada entre Sholto, la senyora Morstan, Watson i... ja ho dic bé, els tres, i el Sholto no apareix el neguit que té Sholto per la seva vàlvula mitral. Tampoc té lloc a la primera trobada, no queden en el teatre, queden a casa de la senyora Forrester. O sigui, són petits detalls que canvien una mica el que seria l'argument.
Això és mínim, vaja.
És mínim, sí, és mínim,
No passa com El segon origen, per exemple, no? Aquesta pel·lícula és completament diferent del que... Bueno, completament, bastant diferent del que va escriure Pedrolo.
Quan el doctor Watson va buscar un gos que li demana Sherlock Holmes perquè ressegueixi amb el seu olfacte a veure si pot trobar els malfactors... El moment que el doctor Watson va buscar el gos no apareix de cap manera, el gos s'equivoca, això tampoc apareix a la sèrie, apareix una persona que és la propietària d'un vaixell. En el llibre surt amb el seu fill, que acompanya els malfactors. A la pel·lícula no surt el fill, només surt el protagonista. O sigui, hi ha una certa reducció de personatge, en certa manera. I ja per acabar, hi ha un moment en què Sherlock Holmes, com que no se'n surt, demana tota una sèrie de nois, de nens vagabuns que van pel carrer, els contracta, els hi dona uns diners perquè vigilin a veure si poden trobar aquest vaixell amb el qual s'han escapat els malfactors. I clar, això en el llibre surten tots. El llibre surten tots que entren al seu pis de Baker Street. En canvi, a la pel·lícula només en surt un. Surt el líder d'aquests nois, que es diu Wiggins. Tornem a allò que dèiem, reducció de personatges. No sé si per qüestions de pressupost, potser.
Bueno,
que no volien pagar tants actors, en certa manera.
Tants extras.
O sigui que ahir també hi ha moltes escenes, que hi ha cap al final, cap al desenllaç, moltes escenes sobreenteses. La persecució final... pràcticament està molt, molt simplificada. Jo no sé si els havien dit ha de durar 50 minuts, i com que s'estaven allargant massa, potser van decidir retallar, m'imagino. Bé, la veritat és que penso que és molt recomanable si us agraden les històries de Sherlock Holmes, i que és una versió bastant fidel, malgrat aquestes retallades que hi ha, que no coincideix al 100%, però també és comprensible, perquè són dos llenguatges diferents. Una cosa és un llenguatge literari, l'altra cosa és un llenguatge fílmic o cinematogràfic, llenguatge audiovisual, i no té per què coincidir al 100%. Però penso que és molt bona recomanació. El Signe dels Quatre, traduït per Albert Torres Casana, això és la col·lecció Aula Literària número 37 d'Editorial Vicenç Vives, 224 pàgines, 10,80 euros.
La crònica.
Continuem. Tenim ja la crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret, del Matarranya, a la Franja. Avui tots vull comentar un llibre que imagino que ja el coneixeu, i que ve, i que és del nostre historiador d'aquí, matarranyenc, de Calaceit, Joaquim Monclús i Esteban, que l'IEC li ha publicat la seva tesis, per dir d'alguna manera, que realment és el seu, sempre ha sigut el seu, que és la Franja de Ponent, aspectes històrics i jurídics. Este llibre mos actualitza de manera molt, molt concreta tot el que ell, en el seu moment, l'any 85, va fer en la Franja de Ponent avui. Ell és un... bueno, és l'home de la Franja, és així, i és la persona que ha fet més per intentar consolidar el que és la Franja en si, de dalt a baix. A nivell polític, a nivell econòmic, i ojalà puguem tindre, diguem-li, una Franja en contacte diari que puguem ser autosuficients, per dir d'alguna manera. Pues bé, en este llibre ho trobareu tot. Trobareu tot el que és el referent a tant aspectes jurídics com econòmics, com bueno, tota l'actualització de lo que ja està treballant durant tots aquests anys. Tenim que tindre en compte que el Joaquim Monclús té diferents publicacions, que us diré ara mateix. Ell és historiador, escriptor, periodista, nascut a Calaceit, al Matarranya, 1957, activista cultural, com bé he dit, ha publicat més de 20 llibres, així com un nom important d'articles en revistes especialitzades. Entre d'altres, La Franja de Ponent avui, Una vida medieval entre fronteres, La catalanitat de la Franja de Ponent i El Matarranya, Crònica de viatge. Ah, ojo, estem parlant d'un llibre que pot ser prou interessant, que us ho vaig comentar en el seu moment, que és El Matarranya, Crònica de viatge. Això està publicat per Galerada, és el llibre anterior del Joaquim Monclús, que vam presentar en el seu moment, i t'ho dic perquè és molt interessant, perquè aquí ens fa un repàs d'un Matarranya molt més ampliat, que va des del naixement del riu Matarranya fins a l'Anasp, que és el que ell li diu el Matarranya natural, no? O sigui que el Monclús és la persona més adequada per a ficar-nos al dia de lo que és Franja i de lo que és el fenomen Franja i com ell entén, diguem-li, la Franja a nivell jurídic, polític i econòmic. D'acord? Pues una abraçada i fins d'aquí 15 dies.
Bé, ja amb això doncs acomiadem doncs el nostre corresponsal de Franja de Ponent, Octavi Serret.
I donem la benvinguda un altre cop a Empar Murelló des del País Valencià. Hola, Empar, què tal?
Hola, molt bona vesprada. Mira, escolta, fa bé també sentir una veu de dona ahir. Que no siguen les corresponsalies, que siguen ahir sí. en la seu de l'emissora. Està fantàstic, molt bon acompanyament per al Joan i per al Francesc. Quan
com estàs, Empar?
Avui estem tots, no?
Sí.
Totes o quasi.
Fa falta la Maria, no? Però bueno, sí.
Ah, està bé, molt bé. Molt bé, molt en feina. Si estava escoltant la presentació aquesta, la recomanació que ens ha fet l'Octavi, dic, no se n'anirem tots a la Matarranya a veure això de, del llibre de viatges a constatar-lo, però així a base de bé, personalment.
Ah, és una possibilitat,
és una
part.
Possibilitat. Voleu que vos conte coses? Tinc tantes
sí.
coses que
oi
no sé contar-vos, espereu-vos. Mira, primer, abans de res, us conté això dels Premis d'Octubre, perquè sabeu que aquesta setmana, en fi, no és que hi ha molt preparat i tot això, però ja ho vaig deixar caure l'altre dia també, però com que són aquest dissabte mateix el lliurament, se fan homenatges a Ramon Llull i a Ramon Muntaner, estan tota la setmana organitzant conjuntament amb altres organitzacions, amb altres institucions, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, també actes al voltant de la figura de Carles Salvador, que ara us en parlaré, però dissabte és Premis d'Octubre, que crec, si no recordo malament, és la 44a edició, o sigui que ja fa temps, sí, molt bé.
Sí, sí.
I participa el Miquel Gil, estarà també el Carles Santos, sé que l'acte el conduirà o estarà també present la Rosana Pastor, però també el Pep Bou, el Màrius Serra, en fi, hi haurà un poc de tot. I aquest any, no sé si conegueu on està situat l'octubre, el Francesc i el Joan segur que sí, però no sé la resta i la gent que ens escolta.
Perquè hem estat conjuntament tots plegats.
Efectivament, eh? Efectivament. Doncs, just enfront o quasi enfront d'on està el Centre Octubre està el Mercat Central de València. I aleshores el sopar es lliurarà en el Mercat Central. Caram. Allà l'obriran per la nit, només per al sopar, clar, s'han de comprar els tiquets. Crec que encara en queden, els tiquets són a 40 euros, i allà es farà l'àgap i també es lliuraran allà els premis. Hi ha una menció d'honor que és el Premi Cívic a l'Associació per l'Horta, pel seu activisme, per la seva participació, per la defensa de la terra, no?, d'alguna manera. Però això pel que fa als Premis d'Octubre. Però és que tenim encara una novetat molt xula que us en compte. Per descomptat que els premis esteu convidats, així ja sabeu que teniu Casa València.
Gràcies.
I una cosa molt xula que tenim és que recuperem el teatre, el musical. El teatre musical és un teatre que va obrir fa uns anys, fa poquets anys, potser 7 o 8, no ho sé, no recorde massa bé, en el barri del Cabanyal.
Era un teatre barri famós.
Recuperat, exactament, al cor del barri, el barri de pescadors, tot molt bé, allà al costat de l'església, a la plaça del Rosario, molt bé. Però després, a poc, ja sabeu quines coses fan així, que es feien així a València i a molts altres indrets, respecte de les subvencions i del PP i de la gestió dels teatres, la participació de grups o de companyies valencianes, i tot això s'anà, diguem-ne, pervertint o desvirtuant, i d'alguna manera el teatre, el musical del Cabanyal acaba en mans del José Antonio Moreno i fent un altre tipus de programació i entrant un poc en quiebra tècnica, pràcticament. I ara es recupera el Cabanyal per a tot el món, les arts escèniques tornen al barri, comença a caminar de nou en una nova temporada molt interessant. Si voleu posar teatre, el musical, hi trobareu tota la programació, coses de circ. La propera setmana, no aquest cap de setmana, el divendres de la propera setmana, fan la reinauguració, diguem-ne, tenent primer una batucada, un especial de circ, això al carrer mateix, a la plaça, i després ja començarà l'acte i la gala inaugural. Han regalat les entrades per a que la gent participi i entre i ompli la sala, hi haurà dansa, hi haurà música, en fi, un poc de tot. Però si entrego la programació, hi ha coses molt interessants, molt xules. Estem molt contents a València de tindre un teatre així, un poc a veure si torna la cultura a la ciutat.
Sí, sí.
Home, això és arran de tot, dels resultats electorals de les últimes eleccions,
sí,
oi?
Sí,
això també es nota.
M'imagina que això ja n'hi havia
un camí fet abans,
però clar, això ha donat cabuda a moltes altres companyies, a un altre tipus d'activitat, i per descomptat sí que jo crec que és cosa de l'Ajuntament i dels nous polítics i les noves tendències que hi ha a la ciutat, de portes obertes, donar cabuda a tota la gent, que les entrades es posen a un preu més o menys accessible, el primer dia de la inauguració s'han regalat les entrades, vull dir que això sí que crec que és part de l'acollida del Ajuntament i del regidor de Cultura, o fins i tot de la Conselleria, no? I és gent jove, Saba Nova, i no només perquè siguin joves, però també és cert que li posen, que tenen una altra manera d'entendre, no?, la ciutat i la cultura, i això sí que se nota, sí que se nota.
Vinga.
I després no sé si estem fora de temps, perquè vosaltres esteu aquí.
Estem fora de temps ja, sí.
Sí.
Aleshores, fora, ja us ho contaré un altre dia, els actes del Carles Salvador, perquè com encara no caben, ja ens retrobem un altre dia.
Molt bé, Empar, moltes gràcies un altre cop. Que vagi molt bé.
Fins d'aquí a 15 dies. Exacte. I ja veurem, ja us contaré com ha quedat el resultat dels premis.
Perfecte, moltes gràcies, Empar.
Vinga, adéu, adéu.
Fins d'aquí 15 dies.
Una abraçada.
Adéu.
L'editorial.
Bé, l'editorial d'avui és una notícia que no m'estendré massa, però sí que volia esmentar-ho, i feia dies que anava al darrere d'això, de quina incidència té el nostre programa dintre del Facebook. Nosaltres fa una colla d'anys que estem allà dintre d'aquest programa i allà anem penjant sempre les escaletes i una mica totes les obres que anem fent, doncs ara fins i tot hi pengem les portades de llibres i tot això per veure si donem una mica més de, diguem-ne, de dinamisme i d'això, però de tota manera, més que això, ja sabeu que hi ha unes 150 persones que ens han dit que els agrada el programa, per tant, aquestes no sé si senten el programa, però com a mínim estan contents que hi hagi aquesta gent i que no s'esborri.
Clar.
Que hi siguin, no?
Sí, 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 el més important.
I fixeu-vos que ara anem a fer una mica l'estadística d'aquesta gent. Quina gent els agrada tirar de llibres? Doncs mireu, hi ha el 56% dones. Bé. I un 43% homes. Està més igualat, però les dones guanyen. Podem dir. Si anem a països, per països, clar, aquí no compten. Per ciutats sí que compten Catalunya, però països diuen Espanya. Espanya hi inclou tot, inclou tot. Això aviat canviarà, però de moment encara el Facebook es mou per això. 131 fans, tenim Espanya, França, 4, Estats Units d'Amèrica, 2, Uruguai, Andorra, el Canadà, Alemanya i Pakistan,
Caram.
Un tenim allà. Llavors, aquí per la persona del Pakistan ens està escoltant des d'aquí, una abraçada, perquè,
sí,
clar,
sí.
Sentir-nos des d'allà, a més amb els problemes que hi ha en aquella zona de la Terra, de conflictes i tot plegat, doncs bé, val la pena d'esmentar-ho. Després de ciutats, això eren països, ciutats, de Barcelona en tenim 50 seguidors, i orfans 50. Sant Celoni, és aquí on està l'emissora, 13, que és el segon. Després diu Palma de Mallorca, Illes Balears, això és l'influència de les corresponsalies,
sí.
Sense cap mena de dubte, 9 persones. Palau Tordera, que és el poble del costat, del qual jo visc allà, en tenim 6. De València, també influència, evidentment, de l'Empar, 6 més. I després el Ripollet, Manresa, Tiana, Sitges, Sabadell, Arnès, Badalona i Sant Celoni com a ciutat. Però abans n'han dit 13, aquí en surten 2. Tots aquests en tenen 2. I surten dues vegades a Sant Celoni. No sé si vol dir que en tenen 15, o, perquè aquí surten a més. Els que en tenen més d'un, no. Però us mantenaré com a cas curiós que hi ha una persona de León, de Castilla y León, que ens segueix el programa. També tenim un de Montpellier, de Languedoc-Roussillon, un de Montevideo, com que és un programa que és sempre a internet, doncs des d'allà també ens escolten. I si anem ja a la llengua de la gent que ens escolta, el 92% són catalans. Bueno, 92 dels 150, D'espanyol n'hi ha 25, cosa que és curiós, que són gent que normalment escriu en espanyol, però que diu que li agrada el programa, que li agrada. I a sota diu castellà. No sé si vol dir que és una altra llengua o què. 17 més, també. O sigui que déu-n'hi-do. D'anglès n'hi ha 6. 6 persones angleses, o que escriuen en anglès, que els agrada el programa. I en francès n'hi ha 2. Clar, francès també podia ser, perquè aquest any havia començat amb la corresponsalia de Perpinyà i va durar poc temps, i per tant no han pogut fer més coses. De tota manera, volia dir també que també hi ha una estadística, ja amb això acabo, de dir que a mesura que van augmentant la gent que s'ha apuntat augmenta les dones, bàsicament, de les que hi havia. I aquí parla des del principi, amb un 0%, hi ha un 0% i un 0,7% de les dones, eh?
Mm.
Un 3% de dones, un 6% d'homes. Això de dir... Ah, no, això és per edats, per edats. Eh?
Ah, vale.
Per la gent que té de 13 a 17 anys, no hi ha cap home. O sigui, que no, cap noi. Cap noi. No vull dir, aquesta edat no, vam dir un home. I hi ha quasi bé una dona, que deu ser la Maria.
Què vol dir quasi bé?
0,7. No arriba a 1. És el que diu aquí, eh? De 18 a 24 en tenim un 6% de nois, aquí n'hi ha més de nois, i un 3% de noies. De 25 a 34, igual, 6% a cada un. De 35 a 44, 11% de dones, 8% d'homes, que augmenta les dones. I on hi és més escandalós la diferència és entre 45 i 54 anys, que el 15% són dones i el 5% són homes.
Caram.
Del 55 al 64, 13% dones, 11% homes, i més de 65, 6% dones i 7% homes. Si fixeu-vos una mica el públic tan diferent que s'ha apuntat a la nostra xarxa i diu que els agrada. Ens agradaria que per 250 fossin 1.500, però de tota manera ja és una mostra interessant per veure una mica per on va el nostre programa i que segurament que també es pot influir a l'hora de programar.
Oi tant.
Més cap a una tendència, més cap a una altra, més per unes edats o més per unes altres. I això doncs, és un detall que us volia contar i dir-vos que Tirant de Llibres segueix present a Facebook i esperem que hi torneu i que ho digueu, que ho digueu que us agrada.
El noticiari.
El noticiari d'avui, i ràpidament, perquè estem fora de temps, parlarem de dues coses que val la pena recordar i fer conèixer. Milers de manifestants a Montpeller en defensa de la llengua occitana. Ja sabeu que catalans i occitans sempre són cosins germans. I he tingut moltes bones relacions i fins i tot ens van tenir també en un cert moment la mateixa repressió, perquè doncs... va ser una època dels albigesos i tot plegat al segle de l'edat mitjana que ens va juntar però que vam perdre contra els francs. I a partir de llavors Occitània està ocupada pels francesos i tenen els problemes que tenen, però de tota manera cada vegada està despertant, diguem-ne, l'esperit nacionalista occità defensant la llengua occitana i defensant sobretot les escoles columbretes o calandretes. Calandretes és el nom que reben allà les escoles que ensenyen en occità. I curiosament, si un dia aneu a Gargason, a la Citega en diuen allà, al castell, doncs allà hi ha una escola calandreta. I per tant ensenyen en occità. N'hi ha poques, no són tant com les arrels, perquè la consciència va pujant de mica en mica. Però, de tota manera, hi ha hagut manifestacions de molta gent. Vull dir, quan parlem d'això, de molta gent hem de parlar de 30.000, 40.000 persones, que déu-n'hi-do, per ser un lloc tan centralista com França, que hi hagi aquestes manifestacions. Bé, això va ser fa uns dies, però encara que ja sabeu que fem el programa cada 15 dies, però ho havíem de parlar avui. I l'última cosa que us volia dir és que Jonathan Franzen ha publicat una nova novel·la que es diu Puresa, en català, eh? I ha publicat l'editorial Dina, que és l'editora Dina de la Lama, del grup 62. I aquest llibre és un llibre que entre la gent jove ha tingut molta requesta. Això va de la saga entre els vampirs i totes aquestes històries, però que val la pena que aquest llibre sigui en català, perquè si no, doncs no... són llibres de més de 700 pàgines. Ho hem de dir també per avisar, que no és un llibre curt, precisament. I per tant, doncs, si podeu comprar-lo o anar a la biblioteca i demanar-lo, doncs no us en perdireu. Una bona opinió, diu... L'editora diu Jonathan Franzen, ho ha tornat a fer. Ha tornat a escriure una obra mestra del segle XXI, un retrat de la societat en què vivim. Una obra tan fàcil de llegir com complexa i profunda, que toca un munt de temes que ens afecten a tots. Les relacions de parella, el sexe, l'amor entre pares i fills, l'enamorament, el sistema que hem construït, el món digital, els totalitarismes, la precarietat, la fragilitat, la cerca de la identitat, els secrets i les mentides. O sigui, tot plegat, un panorama, diguem-ne, de la ciutat que ens toca viure, que valdria la pena llegir-lo.
Una dona lliure és just el contrari d'una dona fàcil. Això ho va dir Simone de Beauvoir, una novel·lista, filòsofa, professora i feminista francesa, que va viure del 1908 al 1986.
Companyia de Jean-Paul Sartre.
Sí. I és així, amb aquesta frase, que acabem el programa 303 de Tirant de Llibres.
I això mateix, esperem que us hagi agradat. L'hem fet amb tota la bona, amb totes les ganes i l'il·lusió que ens caracteritza. Espero que d'aquí 15 dies torneu a estar amb nosaltres a Montserrat Ràdio, Tirant de Llibres, a les 9 del vespre. Fins llavors.
Gràcies per escoltar-nos.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Ashra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!